aviam si no han dit bé, jo recordo doncs, que a vegades la meva dona em pagava patades a la cama quan deia alguna cosa que semblava que era inconvenient, no? Em donava copets a la cama. Vull dir, però en el fons, i al final hem acabat amb molt bona relació amb el psicòleg que ens va portar el tema de la nostra adopció, doncs, bueno, per moltes raons, a nivell d'associació i tal, doncs tenim molt bona relació amb ell i li estem molt agraït per tot el que ens va ajudar en el procés. Però és això, ara, a toro passat, passat. Quan ho estàs vivint és molt tens. I xuques molt en aquell moment, no?
Clar. I a nivell burocràtic, a la Xina es van trobar amb alguna dificultat?
No, en aquell moment no. A més, venien nens molt sants, els expedients mèdics, que la informació mèdica que arribava era real, era verdadera, vull dir, no hi havia coses amagades, diguéssim, i no ens vam trobar cap problema. En aquest cas no ens vam trobar cap problema, ni per la part de Xina, ni per la part d'aquí, en el moment de fer, de tramitar tot l'expedient. És més, nosaltres, Xina permetia el que es diu el protocol públic, que vol dir que no tens que anar a través d'un ECAI, sinó que tu mateix et prepares i presentes i tramites el teu expedient, i nosaltres ens ho vam fer així, i ho vam viure i ho vam disfrutar d'una forma molt, molt intensa. Vam fer tota la tramitació i vam entregar nosaltres l'expedient a l'ICA i ho vam fer vivint-ho dia a dia, no?
I coneix, però, que hi hagi hagut casos, vostè que en deu haver estat en contacte amb molts, que sí que hagin tingut problemes a la Xina, burocràtics o d'alguna altra mena?
Bueno, sí, i una cosa volia puntualitzar, que he estat escoltant el programa, d'aquesta dona que deia que per haver avortat no la van deixar fer el procés. Aviam, jo crec que això no està ben... Conec casos de famílies que han avortat, han tingut avortaments i tenen el seu fill, tenen els seus fills. El que passa que aquesta dona poder no havia fet el dol i el que li deurien dir als tècnics és que tenia que fer, que tenia que superar això i un cop superat, doncs podia fer el seguir el procés. Vull dir, m'estranya molt que per haver avortat li diguessin que no podia adoptar,
Pot ser, no. És a dir, ella entenc que és el seu cas i també ella el que explicava és que venia també d'un procés molt dur d'intentar quedar-se embarassada, de tenir diverses pèrdues, i imagino que també psicològicament doncs això va pesar a l'hora de dir ja no puc aguantar més, no conec. En qualsevol cas, sobre això que li preguntava dels problemes, si he conegut altres famílies que sí que han tingut problemes a la Xina per adoptar.
Bueno, fets de parelles, doncs, que els... Conec un cas d'una parella que la van fer no idònia, però era perquè de la parella només un volia adoptar i l'altre no ho tenia clar, no volia. Clar, això també entenc que per adoptar tenen que estar d'acord els dos. És una cosa... Els pares, vull dir, són dos, en aquest cas, no? Si un vol adoptar i l'altre no vol, aquí hi ha un problema.
Clar.
Aquí hi ha un problema. Aquest seria un cas, i després un altre cas també, que ens van vindre a l'associació, aviam si podien fer alguna cosa i tal, era un matrimoni gran, que, doncs, bueno, s'havien casat els fills, ja tenien fills, s'havien casat, havien marxat de casa, i, bueno, volien adoptar, i realment el que volien és allò que en diuen el síndrome del nido vacío, no?, vull dir, aquella senyora havia estat cuidant tota la vida els seus fills i ara ja era una dona, a més gran, ja era bastant gran i volia bueno, seguir cuidant algú que més que mare, per l'edat que tenia aquella senyora, pues, bueno, era, hagués sigut una àvia, més que mare, no?
Quina edat és gran? Perdoni, no...
Home, doncs pues mira, imagina't si comences amb 50 i alguna cosa, quan t'arriba en aquella època ja estaven amb 5 anys d'espera, l'haguessin donat un fill amb 60 anys. I la Xina els donava petits, eren nens petits. Uh-huh. Clar, amb 60 anys què fas amb una criatura de 18 mesos, com per exemple va vindre la meva filla. Quan aquella nena en té 12, tenen 72 anys.
Senyor Forner, a vostè li volia preguntar, en aquesta línia de les dificultats, sí que hem conegut casos doncs de persones properes o alguns casos doncs, que hem conegut a través dels mitjans, de gent que s'ha trobat veritables inferns a l'hora de, en el país d'on ha anat a buscar la criatura, que suborns, moltes traves, gent que a l'hora de tornar aquí els hi reclamaven denúncies. Això és habitual o ara és una pràctica que és més aviat residual?
No, és una... Bueno, primer de tot, agraïm moltíssim la intervenció del senyor Cebes, que jo crec que ha estat molt clarificador i a més d'una estadat enorme i felicitar-lo per les opcions que heu fet. De veritat, moltes gràcies. I també... No, segons països, a vegades hi ha circumstàncies que poden ser molt dures i poden ser més així, però el normal és que no. Penseu que nosaltres aquí ja no tenim, diguéssim, capacitat d'intervenció i, com ell deia, doncs és protocol públic perquè pots anar directament, alguns països és així, i altres és a través d'alguna entitat, no? Però aquestes traves jo crec que queden més circumscrites en alguns països concrets, en el qual jo ara no posaria exemples perquè faria un disbarat, però que sí que existeixen en alguns, no en la majoria, que sinó que hi ha, diguéssim, autoritats centrals del país serioses i responsables i que treballen molt bé.
I una última pregunta només. Clar, de tot això, és a dir, a nivell econòmic, per quant pot costar de mitjana un procés d'aquestes característiques?
Depèn una mica també del país i així, però no, a veure, sí que pot ser un hàndicap la qüestió econòmica, però no és una limitació gran. Jo no m'atreviria a dir una dada ara en concret, perquè també depèn del país. És molt heterogeni, no hi ha una unitat, perquè no hi ha unes pautes internacionals úniques, diguéssim.
Vull agrair molt al senyor Joan Maria Forner, el director de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, que ens hagi atès aquest matí. Senyor Forner, moltes gràcies.
A vosaltres, de veritat, per aquest programa, perquè jo crec que està molt bé i oferir-vos tot el que necessiteu, sempre he volgut buscar.
Perfecte, moltíssimes gràcies. I també li vull agrair al Francesc Acero, el president de l'Associació de Famílies Adoptants de la Xina, que ens hagi explicat el seu testimoni. Moltíssimes gràcies, també.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen 8 minuts de les 10 del matí. De seguida parlarem també amb el Jordi Evole, perquè s'ha estrenat fa un parell de dies, i avui és Divendres Sant, i quin millor dia que per parlar del Papa, que avui, d'aquest documental a Disney Plus, Amén Francisco Responde, on tot de joves fan una sèrie de preguntes, algunes d'elles molt incòmodes al Papa, i ara en parlarem amb ell, però abans, ja ho sabeu, operació sortida, i ja tenim aquesta hora... situació del trànsit una mica complicada, i per això connectem amb el Servei Català de Trànsit, amb la Fina Araque, per saber quina és l'última hora. Fina, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments sí, destaquem que ja es comença a complicar la circulació a l'autopista AP7. Registrem en aquests moments circulació molt intensa en el tram nord d'aquesta autopista entre Mollet i Llinars del Vallès en sentit nord, i també en sentit sud, 6 quilòmetres de circulació amb retencions entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Fins a les 10 del matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 245.000 vehicles. Això és el 65% dels 380.000 que s'espera que ho facin fins avui a les 3 de la tarda. Així que de moment això és el més destacat. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. I per cert, ho hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la L310 a Tàrrega, quan, per causes que es desconeixen, un turisme ha sortit de la via. El conductor del vehicle tenia 22 anys. Els serveis d'emergència han traslladat el seu acompanyant a l'Hospital Arnau de Vilanova, ferit en estat menys greu, i en total ja són 36 les persones que han mort a la carretera des de principis d'any. Anem a la publicitat i de seguida saludem el Jordi Évole.
RAC1. Triar i estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour.es, les cuixetes de pollastre Carrefour per només 3,99 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals. Perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida. I perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC 1. Veig.
Què veus?
Nens i nenes jugant i rient.
On?
En un alberg de la Xenescat.
Doncs anem-hi. Al programa Vacances en Família hi trobareu les millors opcions per fer una escapada i descobrir Catalunya amb tota la família. Apunta't ja a la segona convocatòria. Tens fins a l'11 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
Que quan arribes a la cuina no et recordes de què hi anaves a fer? És tan cert com que Aldi, més del 80% del que s'emporten els clients és de les nostres marques. Canvia't a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el formatge semicurat a només 2,59. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Figues, en tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Camp.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a RAC1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
A la tertúlia, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Susana Cuadrado i Tian Riba.
Aquesta setmana, com dèiem, s'ha estrenat a Disney+. A més, Francisco respon d'aquesta conversa de més de 80 minuts del Papa Francesc amb una desena de joves d'arreu del món. Una conversa que realment és molt interessant perquè ara li preguntarem al Jordi Évole perquè, d'una banda, els perfils dels joves són molt interessants, són molt diferents i són realment situacions molt particulars que els permeten parlar amb autoritat i fer unes preguntes que segurament periodistes serien incapaços de fer al Papa, i el Papa també, doncs, per la particularitat d'aquest Papa, doncs, bé, d'una banda en moments se'l veu incòmode, però alhora també intenta apropar-se i tot plegat fa que sigui molt, molt interessant. Un dels codirectors, com dèiem, és el Jordi Évole. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Albert.
Tinc moltes preguntes de que ara també comentàvem amb la Susana aquí. La primera és, abans de parlar del Papa, et vull preguntar pels perfils d'aquests joves que, és a dir, hi ha des d'una evangelista, una catòlica però avortament, un noi que és víctima d'abusos, una persona que fa contingut per adults, una antiga monja que va penjar els hàbits, és a dir, hi ha tota una sèrie de ventalls, de perfils molt ben trobats, que no sé com heu pogut fer aquesta feina d'aconseguir-los.
Jo tampoc, t'he de dir que a mi quan m'explicaven els perfils que l'equip anava trobant, jo flipava, però això és mèrit de l'equip, que en aquest cas van treballar amb productors locals a cada un dels països on volíem tenir representació, i al final van haver de caure alguns perfils. Per exemple, teníem molt clar que hi havia d'haver algun mexicà o mexicana, i finalment no hi va haver, perquè clar, el perfil en aquest cas de la peruana era molt millor. I són perfils que a més allà, in situ, davant del Papa, encara van guanyar més pes, és a dir, no van tallar-se un pèl, van parlar amb absoluta llibertat i sense cap mena de por. Que tenir el Papa davant i tenir 20 anys, suposo que no és una situació habitual, i malgrat això, la veritat és que van estar molt i molt bé.
Perquè, clar, la conversa com va anar? És a dir, vosaltres els veu donar alguna mena de directriu, ells van proposar les preguntes, com va funcionar això?
Totes les preguntes eren d'ells, el que potser nosaltres els orientàvem amb la manera de formular-les, però molt poc, eh? Hi havia molt poca direcció dels participants, malgrat que cada un d'ells tenia un redactor o una redactora assignada per saber i conèixer molt bé el seu perfil, però un cop allà, ells van preguntar, o sigui, no havien d'anar parant i donar pas a cada un d'ells i dir-li, bueno, ara has de preguntar això. No, en absolut.
Clar, la conversa, dèiem, dura uns 80 minuts, però no sé si veu gravar molta més, si hi ha material que ha quedat fora.
Bueno, nosaltres sempre gravem més. Fem un programa editat i sempre gravem més. En aquest cas, del que és la conversa a aquell coworking de Roma on vam portar el Papa, allà potser vam estar prop de les 4 hores, i amb el Papa gravant a les instal·lacions del Vaticà, a les dependències del Vaticà, pues, potser una hora i mitja.
Parlaves del Papa. És una de les sorpreses que quan veus és que et preguntes, de dir, hosti, com han aconseguit enredar-lo perquè se sotmeti a aquesta mena de preguntes que segur que un periodista no els hi faria mai. Com va costar molt convèncer-lo?
No, i jo crec que precisament parteix del fet de que no l'he enredar. O sigui, és que amb el Papa hi ha una comunicació bastant habitual des de que el vam entrevistar a l'any 19. A partir d'aquí, doncs, s'ha establert una relació de confiança. Ell sabia que no li faríem cap putada, i llavors el que vam fer és explicar-li els temes que sortirien, qui els presentaria, però només no, ell no sabia quan va seure ni qui era la persona que havia rebut assetjament sexual a l'església, ni qui era la persona que treballava per OnlyFans, ni qui era la persona que havia estat monja abans. Llavors això va anar sortint, però sí que coneixia que hi hauria aquest tipus de perfils. Ell, quan li vam comentar la idea, ens va dir, hombre, almenys ponedme a un católico, i n'hi havia varios de católicos. I la veritat és que, clar, són catòlics que tenen una posició respecte al pensament del Vaticà diferent, però a mi em sembla que això enriqueix. I jo crec que una persona com el Papa, pel simple fet de seure allà, ja guanya. No, és com que, d'alguna manera, no és que jugués en camp contrari, però sí que tenia una sèrie de persones per debatre que no pensen com ell, ni tenen un discurs del que ell deu escoltar habitualment al Vaticà, però jo crec que precisament és on s'ha d'anar a buscar la nova parròquia, on no estan els convençuts.
Ara sentirem algunes de les preguntes, perquè una de les coses que també trobo que són interessants és que potser la gent ho mira esperant trobar la resposta del Papa, però moltes vegades tan interessant o més a vegades és la pregunta i el testimoni que no només la resposta, no? Perquè és, té el doble valor aquest. No sé si... quina creus que va ser...
Hi ha una de les, una de les crítiques que se'ns ha fet aquests dies i que a mi m'ha agradat molt, perquè tenen raó. Diu, s'hauria d'haver dit això, Francisco responde, però també Francisco escucha. I és veritat que hi ha moments en el que les preguntes tenen un interès enorme i no és que la resposta del Papa no ho tingui, però saps que el Papa pues, intentarà driblar la jugada com pugui.
Clar. Quina tens la sensació que va ser, o quines van ser les preguntes que més el vas veure incòmode, o que quan a les respostes vas veure que se li notava més aquesta incomoditat?
Jo crec que el Papa va estar molt incòmode parlant amb una actriu pornogràfica colombiana. Allà sí que vaig veure algun moment en el que fins i tot ell baixava el cap i no el veia, pues això, massa còmode. I després, amb el tema del paper de la dona a l'església, potser sí que va estar còmode, però el que deia segurament era el que més podia incomodar a un públic potencialment crític amb l'església.
Mira, escoltem el comentaris de la pornografia.
Yo me dedico a crear contenido explícito para adultos, o sea, más textual pornografía. Todo funciona a través de las redes sociales. ¿Es usted conocida de eso?
Sobre todo cuando se usa para trabajo, pero también para la comunicación. Distinguir entre la riqueza de un medio y la moralidad de lo que haces respecto a tu concepto de moralidad, ¿no es cierto? Si vos a través del medio vendés droga, por ejemplo, estás intoxicando la juventud, estás haciendo daño, estás fomentando un delito, ¿no es cierto? O sea, la moralidad de los medios depende de para qué los uses, ¿no?
La pregunta era molt més llarga, però aquí anaves veient les cares que anava posant el Papa, que efectivament feia cara, no sé si de no entendre o de no saber on no posar-se, no?
Jo crec que el que hi ha al documental també és molt llenguatge no verbal, que s'agraeix, tant per part del Papa com per part dels nois i noies que hi participaven. Hi ha unes cares molt, molt, molt expressives. Hi ha una noia catòlica defensora de l'avortament argentina i aquella noia té unes cares que es defineixen exactament el que està pensant, encara que no ho digui.
Mira, el que aquesta noia també li pregunta és la resposta sobre el paper de les dones a l'església, quan li pregunta per què no hi poden haver dones sacerdotesses, i això és el que respon el Papa.
Jo soy Juan Cuatrecasas i...
No, és aquest el tall, és el tall número 5. Ara sí.
La mujer tiene su función en la iglesia, porque la iglesia es mujer, no es el iglesia, es la iglesia. La iglesia es esposa, es la esposa de Cristo, no es el esposo es Cristo. Y esa es nuestra fe. Creo que a la mujer hay que promoverla. En el Vaticano la vicegobernadora es una mujer.
Sí.
El comisión de económico lo llevan las mujeres.
O sea, no sería posible entonces una mujer tampoco sacerdota.
No, porque es la línea ministerial. Detrás de tu afán de promoción estás mostrando, no te enojes,
¿no?
Estás mostrando una adhesión machista, porque te acompleja que la mujer no pueda ser sacerdote. ¿Te das cuenta?
Sí, porque ya estamos ocupando todos los espacios, claro, siendo catequista y demás.
¿Te acompleja eso cuando no puede ser dogmáticamente y se priva a la mujer de la cosa más rica que tiene?
La iglesia... Yo, mi idea no es privar a la mujer y sacarla de esos espacios, no, sino que ocupen ambos, igual que los hombres.
Entonces le quita la originalidad. Es un punto dogmático serio esto, que no disminuye a la mujer, al contrario, la pone en primer lugar, pero donde tiene que estar.
És veritat que grinyola bastant aquest discurs del Papa.
Sí, jo crec que moltes vegades a aquest Papa particularment li exigim molt més que del que pot donar. Si el Papa en aquest moment li contesta a aquesta noia, pues sí, podria haver una mujer papa, està fent una esmena a la totalitat al dogma de l'Església que han mantingut durant els últims segles. I crec que això tampoc ha de ser fàcil per part d'ell. O sigui, no fàcil, sinó que crec que és una missió impossible. Més enllà de que jo crec que, a més, aquest Papa no ho pensa, ni està a favor d'això. Però... Clar, no podem pretendre que el Papa totes les seves respostes doncs siguin de l'agrat d'un públic crític amb la jerarquia eclesiàstica, tendent a posicions, pues, no sé si d'esquerra, de centre-esquerra, no els podrà contentar, perquè és que el papa té un altre discurs, i és el discurs que ha mantingut la institució a la que representa, que no és poca cosa.
Tian, volies dir?
Bon dia, Jordi. Primer, deixa'm dir que el
documental... Hola, Tian.
Bon dia. Deixa'm dir que el documental em sembla extraordinari. Està molt bé. Jo no havia vist mai, un papa en aquesta situació. No, no. I l'Església té 2.000 anys, amb la qual cosa enhorabona per haver-ho aconseguit. I a favor del papa dir que entén el segle XXI en el sentit de la comunicació, perquè és el que diu al final del documental, que se sent satisfet perquè l'Església ha de saber comunicar, i si és a través de la televisió, doncs, escoltem, millor un papa pop en aquest sentit. Però jo, vist el documental, efectivament els perfils són molt bons. Més que preguntes que no faria un periodista, és que un periodista és impossible que s'hagi trobat en la situació personal de cadascun dels nanos que hi ha,
sí.
Que tots tenen un punt de...
Bona autoritat moral, no?
Sí, no, i a més tots tenen un punt gairebé de trauma amb qüestions relacionades amb l'Església. Plora molta gent en aquella entrevista. I després, i aquí és on volia fer-te la pregunta, Jordi, que ara ho deies una mica, la sensació que tens, tu dius el papa hi guanya amb això, clar, la sensació que tens, és veritat que hi ha unes expectatives amb un papa que tots considerem d'esquerres, eh? Però quan has escoltat totes les respostes, sobretot la resposta que li donen en el nano víctima d'abusos sexuals, i aquesta que hem sentit de la noia, d'abusos sexuals d'un capellà, sí, vaja, sí. De l'Església, i la resposta que dona quan se li pregunta si una dona podria ser papa o mama, en aquest cas, no sé com s'hauria de dir. Clar, la sensació que tens és que aquest senyor és molt més de dretes del que ens pensàvem. Opció A és... cínic. Quan dic cínic em refereixo que fa de cap d'estat, aquest senyor és un cap d'estat, i per tant ha de fer uns equilibris. I l'opció C, i potser n'hi ha algun altre que tu tens, Jordi, l'opció C és que és un senyor que està impotent a l'hora d'intentar canviar coses tan negatives des del punt de vista de molta gent que té l'Església, tant els abusos de la pederàstia, com el masclisme, com... saps? Llavors, no sé tu, Jordi, quin, amb quina resposta et quedes, o si en tens una altra, o és aquesta que has dit fa un moment, eh?
Jo crec que hi ha una mica de totes les respostes que tu tens, excepte la del cinisme, que jo crec, pel que conec a aquest home, no m'ha semblat cínic, però sí que és veritat que fa un esforç per tirar endavant amb idees que fins ara l'Església no havia combregat, i aquestes passes nosaltres voldríem que fossin molt més grans, i ell les ha d'anar fent passito a passito. I no hi ha una altra manera de fer-ho, perquè si no, doncs es trencaria l'Església pel mig. Ja amb les passes que està fent ell, amb aquestes passes petites, té una oposició enorme dins dels sectors conservadors de l'Església, i jo crec que és intel·ligent. O sigui, crec que ell d'alguna manera fa política, i els polítics, quan estan dins d'un partit i li volen canviar una mica la no sé si la ideologia o el seu dogma, doncs has d'anar girant, però mica en mica. Si fas un gir de volant, corres el risc de que es trenqui. És com una mena, a l'Església és un transatlàntic. I crec que a l'hora de canviar el rumb d'un transatlàntic, bueno, és molt complicat, i s'ha de fer molt a poc, i és el que crec que està fent.
Susana.
Sí, hola, Jordi, què tal? Soc la Susana. A veure, tu dius que hi guanya, una mica redundant amb aquesta idea, i guanya en el sentit de que resulta insòlid que un papa s'assegui davant una càmera i s'ometi a l'escrutini, per dir-ho d'alguna manera, de gent que és crítica amb l'Església. Per tant, en això l'honora, perquè realment és un fet que sorprèn, i d'aquí l'impacte del reportatge i la força que té tot el relat. que expliquen tant ell com les víctimes, no? Però en aquest sentit em dóna la sensació que no contenta ni els crítics amb l'Església, ni tampoc contenta els més dogmàtics. Per tant, en aquest sentit es podria dir que el Papa en surt viu, però en surt magullat a l'hora del reportatge. És la meva sensació, eh? I d'altra banda també veig que el Papa domina el missatge, però tu domines el mitjà. Per tant, en aquest sentit, si el mitjà és el missatge, en aquest cas surt guanyant, evidentment, la televisió respecte al que pugui dir el Papa. En qualsevol cas, una imatge val més que una encíclica, i aquí m'agafo en aquella imatge que aquí volia que me la valoressis una miqueta, del moment en què el Papa agafa el mocador verd, que sabem que és el mocador verd que li dona la noia que està, que també és argentina, em penso, no?, que està també defensant en aquella la legalització de l'avortament, en tot el debat que hi ha al país. Respecte a això, i el Papa agafa aquell mocador verd, que és el símbol del dret a legalitzar l'avortament, i com que se'l fa seu, no?, en aquest moment, tu creus que el Papa és conscient d'aquest gest que està fent, o està jugant justament amb aquesta ambigüitat del missatge?
Jo crec que és impossible que no sigui conscient del que està fent, agafant el mocador i fent-li dos petons a una persona catòlica argentina que ha lluitat i ha participat en les manifestacions a favor d'aprovar l'avortament. No crec que... És que no és un il·lus. O sigui, això estic convençut, que un il·lus segur que no és. En aquell moment jo crec que el Papa doncs, fa una clocada d'ull a una parròquia que segurament no està massa contenta amb la majoria de coses que surten del Vaticà, però que continuen estant al si de l'Església. I llavors fa aquell exercici tan difícil de, no sé si en castellà es diu això de nedar i guardar la ropa, doncs algo així. Ell està ja fent uns equilibris, i quan jo dic que guanya, és que crec que, bueno, guanya. És veritat que potser guanya pel que tu deies, no? Perquè guanya en aquest cas el canal, la televisió. Però jo vull pensar que també guanyen els que s'atreveixen a fer això. És a dir, jo crec que vivim en un moment d'un control pràcticament absolut per part de les persones que es venen a entrevistar amb nosaltres, on tu tens una llibertat per preguntar, que no diré que no existeixi, però també saps fins a on pots arribar perquè no es trenqui la relació i aquella persona torni un dia al teu programa. I això fa que els assessors entrin pel mig, estiguin completament a sobre del contingut, després et diguin si pots treure això o si pots posar això altre. I, clar, aquí hem fet una cosa que no té res a veure amb això. I crec que feia, almenys jo, feia molt de temps que no tenia la sensació de llibertat que he tingut fent aquest programa. Aquí no hi ha hagut cap assessor del Vaticà que hagi vingut a veure quins serien els perfils dels nanos, el Papa no ha volgut el qüestionari, el Papa fins i tot, jo per una qüestió de confiança i de que, no sé, crec que era just que li ensenyés, jo li vaig ensenyar al Papa tot el documental amb el tall més ambiciós que nosaltres volíem. Això li ensenyes a qualsevol altre convidat, ja sigui polític, ja sigui empresari, ja sigui futbolista, ja sigui periodista, i segurament et farien algun... Bueno, voldria matisar alguna cosa, treu-me això, a veure si això ho podríem deixar una miqueta més suau. El Papa va veure el document i va acabar i fins i tot nosaltres dient-li alguna cosa li molesta, i ens va dir que no, que en absolut, que allò era tal i com havia sortit i que allò era el que s'havia de veure.
Perdona,
i
Jordi,
en aquest sentit...
No, perdó, és que ara...
Digues.
Tu vas anar al Vaticà un altre dia, diguem-ne, perquè entenc... Vaja, no sé si estaves a l'entrevista o no, és igual, la dels nanos. Però vas anar un altre dia amb la Cinta al Vaticà i us veu seure amb el Papa a veure el documental junts?
Sí, el Papa i el seu cap de seguretat. Són les dues úniques persones que van seure allà en aquella dependència del convent de Santa Marta per veure el documental. Anàvem el Màrius Sánchez, que és l'altre director, i jo... Jo estava molt nerviós i a mitja... Bueno, quan portàvem 10 minuts de documental vaig marxar i quan vaig calcular que estava acabant vaig tornar. I sí, el papa ens va dir això que et dic.
Vas dir, Santedad, me tengo que ir o com va això?
Bueno, jo tinc el tema aquest de la narcolèpsia que em serveix moltes vegades ja. Per assentar-me de llocs on... I ja està, però en aquest cas també és veritat, eh? Vaig sortir fora, vaig anar a una altra sala, vaig fer una mica de, bueno, la becaineta que necessito per posar el cos a puesto, i vaig tornar amb tota l'energia que necessitava per defensar una cosa que jo pensava que em costaria més de defensar, però és que va ser increïble que el Papa Francesc, si vosaltres sou conscients del que s'acaba veient al documental, l'heu vist, segurament us ve de seguida alguna imatge al cap que qualsevol de vosaltres diria: ostres, doncs jo, si hagués estat el Papa, li hagués dit això, ostres, tio, no ho posis. I no va rectificar absolutament res, ni corregir absolutament res. Per això dic que en aquest sentit, jo crec que si es coneix tot això, el Papa guanya, sempre. Clar, cal que coneguis la intrahistòria, però el que jo estic rebent aquests dies, que pensava que seria per part del món catòlic molt més crític, no ho és, no ho està sent. I m'agrada molt. És a dir, jo vaig fer la prova amb la meva mare és una dona de missa, de 4 o 5 misses a la setmana, i li vaig posar, i ella es va emocionar veient el Papa, pues, no sé, parlant amb en Juan Quatrecases, que és un noi que ha patit assetjament sexual per part d'un membre de l'Opus Dei, i no s'havia vist mai un testimoni tan dur i amb tant dolor a dins a un metre i mig del Papa. I el Papa escoltant-lo, i no només escoltant-lo, sinó quasi que animant-lo a parlar i tranquil·litzant-lo davant dels nervis que el Papa veia que tenia el noi. O sigui, jo crec que són moments que pues, vull pensar que el públic, que jo crec que és bastant més intel·ligent del que a vegades pensem, davant d'aquesta situació, el Papa guanya.
Escolta, mira, un moment, el fragment aquest, un petit trosset de la pregunta d'aquest noi, que de fet ja fa dies que també circula per les xarxes, però que realment només de sentir-lo ja emociona.
Jo soy Juan Quatrecases y fui a un colegio de l'Opus Dei, en Bilbao. Allí, cuando tenía entre 11 y 12 años, sufrí abusos sexuales por parte de un numerario. Y perdón, que...
tranquilo. Sentite, expresate como quieras. Lloras. Tranquilo, hijo.
La justicia.
És realment impactant. Després li acaba preguntant i la resposta del Papa, doncs bé, sí que és una mica...
Crec que no és una resposta satisfactòria, crec que no. Aquest és el moment més impactant del documental. No sé si el Jordi pensa el mateix, però a mi em sembla...
Jo crec que és el moment més bueno, on es trenca el silenci que es va produir en aquella sala i que a part que es reprodueix després el programa, indicava la magnitud que tenia el moment i el dolor que sentia, jo crec que tothom en aquella sala, començant pel Juan, continuant pels seus companys que no sabien que el Juan li havia passat això, és a dir, cada un dels participants no sabien que li havia passat a l'altre, i finalment el Papa, jo crec que el Papa està commogut davant d'aquell testimoni, i segurament la resposta podria haver estat més satisfactòria, sí, però també podem dir que el cas del Juan s'ha reobert i ara mateix el Vaticà està tornant a fer la investigació i segurament no tindrà el final que va tenir, que va ser el d'una condemna molt lleu cap a aquest numerari de l'Opus Dei. Clar, per altra banda penses, ostres, cal que perquè hi hagi justícia el Papa rebi un a un totes les persones que han rebut assetjament sexual o abús sexual a l'Església? Home, doncs no hauria de ser així, no hauria de ser així. Això està claríssim.
Això és important saber-ho. Ara et faré la pregunta, però primer deixa'm dir una cosa. Està molt bé. Està molt
hem d'acabar bé avui, eh? Avui hem d'acabar bé, tio.
Avui no ens ballarem. No. Bueno, si vols ens discutim, eh? No. Després tenim amics comuns després que es posen les mans al cap perquè diuen, home, no pot ser això. No, però si no,
que
no, tenim cap problema.
Jo només per donar-li... per donar-li algun titular a la gent del Nacional...
Això sí, que avui, que a més avui en tindran pocs. No, anava a dir que m'agrada molt perquè el documental comença amb un parell de preguntes insubstancials, perquè, clar, jo me'l vaig posar a mirar verge, no, evidentment no sabia els perfils insubstancials, em refereixo que li pregunten al Papa si té trivials, mòbil, trivials i tal, que penses, bueno, pues, a veure, com... Hosti,
hi ha un crescendo, diguem-ne, no? Un crescendo dramàtic, també. Però la meva pregunta és, no sé si me la pot respondre o no, però jo em vaig quedar... O sigui, l'única pregunta que vaig trobar a faltar per part dels nanos és que hi ha un moment en què parlen de la masturbació. I jo pensava, hòstia, ara algú li preguntarà al papa si ell es masturba.
No, no es va produir la pregunta. Jo crec que també aquesta pregunta que potser a tu i a mi doncs segurament ens hagués agradat que s'hagués fet, doncs pel moment televisiu que això provoca, i els dos estem una mica malalts, tant tu com jo, de moments televisius. Però jo agraeixo que no es fes la pregunta. És a dir, jo crec que precisament aquesta relació de confiança que hem mantingut amb el papa continua, perquè malgrat que agafem alguna corba perillosa no ens sortim de la carretera. I crec que una pregunta així, tant que nosaltres la podem considerar normal...
Però perdona, Jordi,
potser al papa li hagués semblat una falta d'educació.
Sí, però perdona, eh? O sigui, és que tal com ho he plantejat fora de context, igual no s'entén per què plantejo la pregunta. En el moment en què es parla d'això, s'entén més bé això que estic dient. O sigui, perquè ell, d'alguna manera...
Sí, absolutament,
o
sigui, absolutament. En el context...
Ell està en contra de la masturbació...
La pregunta hauria estat pertinent.
Clar. Ja està.
En el context que està... En el context del documental, la pregunta hauria estat pertinent, perquè s'està parlant d'això, i et pot encuriosir pues, saber si el papa practica l'onanisme o no. Jo crec que és d'aquestes preguntes que, si es fan... nosaltres tindríem un meravellós moment televisiu, però la teva confiança, en aquest cas, amb una persona com el papa, jo crec que perdria força. I prefereixo, en aquest cas, que no s'hagués fet la pregunta. Evidentment, no es va fer la pregunta, però si s'hagués fet, evidentment l'hagués muntat, però potser sí que el dia que li vam ensenyar al papa ens hagués dit, ostres, aquesta de les
palles no la podeu. Sacalo, jo no.
Concepció, tens algun comentari?
Sí, bueno, alguna pregunta que anava a fer el Jordi ja l'ha anat contestant, però sí que ara, agafant doncs, aquesta última part, jo et volia preguntar si, no la pregunta del Tian, que ja veiem que li va faltar, sinó en relació, no?, doncs el reportatge, en els moments que es vivien la tensió, l'emoció, no?, tu vas acabar el reportatge dient, home, doncs em pensava que els joves acabarien preguntant també això, o a mi m'ha faltat doncs, que algun dels joves, en relació a la conversa que ha tingut, no, de la resposta del papa, anés una mica més lluny o no, saps, alguna cosa de dir, home, m'he quedat amb això a dins, no, malgrat el reportatge efectivament doncs, és molt complet, però hi ha alguna cosa que tu t'hagi deixat, no, així una mica de dir m'ha faltat aquest punx, no?
No, la veritat és que va passar al contrari. Per exemple, el testimoni del Juan, nosaltres pensàvem que el Juan faria una intervenció curta, una intervenció de 30 segons i ja està. I la intervenció del Juan va ser meravellosa, va interpel·lar el papa com 3 o 4 vegades, li va arribar a preguntar, usted sabe que en su institución hay mala gente, que a mi em sembla una pregunta duríssima. I no em va faltar res, i sobretot el que no ens va faltar és predisposició per part d'aquest home, que no deixa de ser un senyor de 86 anys, que li vam demanar de fer això, que després li vam començar a posar condicions de no lo vamos a hacer en el Vaticano porque los chicos estarán más incómodos en el Vaticano que si los llevamos a un lugar que para ellos sea más cómodo o más habitual para ellos. El vam portar a 20-25 minuts als afores de Roma, el vam pujar un muntacargues perquè pugés a la segona planta d'aquell lloc. No sé, jo crec que han passat coses en aquest documental, en la elaboració, en la fabricació del documental, que no veig a cap d'estat disposat a acceptar una cosa així. I jo pues, ho agraeixo, perquè crec que ens ajuda a nosaltres com a comunicadors a buscar nous formats i a buscar noves maneres d'explicar-nos, i crec que amb ells també els hi dona noves eines de comunicació.
Ja acabarem només comentar, hi ha un personatge també d'aquests joves que crec que també que és molt interessant també pel que aconsegueix transmetre, que és una noia, que és, de fet és espanyola, que neocatecumenal, que doncs, té una posició evidentment molt conservadora, molt, és una noia molt jove, que explica doncs, que a casa seva sempre ha viscut amb una relació absolutament estratíssima amb Déu i amb tot el que això comporta, que fins i tot en alguns moments, i per això doncs, molta gent m'imagino que a la xarxa pot pensar, ostres, quina persona, perquè explica doncs, molt contrari a l'avortament, que aconsella o a les clíniques doncs, es posiciona en contra, intenta convèncer les noies que tenen pensat d'avortar que no ho facin, i al final... és bastant al final, crec, té una... ella el que explica és que l'angoixa saber que hi ha gent que no té a Déu com ella, que en els moments de desesperació no troba a Déu. I realment en aquell moment es trenca i fa que tu, que persones que poden estar a les antípodes a nivell de fe d'aquesta persona... puguis empatitzar amb una cosa que tu no entens, però és una emoció tan genuïna, no sé com veu tenir aquella sensació, que realment també t'emociona.
A mi m'encanta que facis aquesta reflexió, Albert, perquè a mi aquesta noia, que d'entrada podia estar, a nivell personal, a les antípodes del que jo penso, a mi aquell moment m'emociona, però moltíssim, i crec que això és molt bo. És a dir, jo crec que estem acostumats a viure a vegades en bombolles on més o menys tothom al nostre voltant no ben bé diuen el mateix que tu, però bueno, ens donem bastant la raó entre nosaltres, habitualment. Clar, aquesta noia pertany a una bombolla completament diferent a la meva, per exemple, i a la de la majoria de nois i noies que hi havia allà. Fins i tot pertany a una bombolla diferent a la del Papa, perquè pertany a aquest sector de l'Església més conservador. Aquesta noia, quan fa aquesta explicació, quan té aquest testimoni que li surt de dins, però del lloc més profund de la teva ànima, si és que existeix l'ànima... Ostres, és molt difícil que no t'emocioni. I a mi això és una cosa que m'agrada que passi. M'agrada que de tant en tant em trenquin la cintura. Que davant d'una cosa que jo penso que rebutjaré, al final pues, puc acabar empatitzant. O com a mínim empatitzant per la sensació que em transmet aquella noia. No sé, jo crec que el documental en general és una sortida de la trinxera de molta gent. I està bé que sortim de les trinxeres i que, no sé, que no estiguem sempre allò protegits pels nostres. I crec que aquí passa bastant.
I ara sí, per acabar, després d'aquestes trobades, després d'aquestes experiències que has tingut tu amb el Papa, ha canviat en alguna manera la teva manera, doncs, de no de relacionar-te, però el que pensaves de Déu, de la religió?
No, jo crec que tot això es mou dins de les relacions personals i el que hem tingut amb el Papa, en aquest cas, tant amb el Màrius Sánchez com jo, és una relació... Ens hem caigut bé, però ens hem caigut bé perquè les persones a vegades cauen bé i a vegades cauen malament. Però no ha incidit en que jo tingui un altre tipus d'espiritualitat o que jo pensi una cosa diferent a la que pensava de Déu. O sigui, me n'alegro que una institució com l'Església tingui un representant com aquest, me n'alegro moltíssim. Jo mai més tornaré a tenir una relació amb un papa com la que he tingut amb aquest senyor. Aquesta relació és fruit de moltes coses, també de l'idioma, per exemple, que parlem el mateix idioma i això va molt bé, i crec que també és fruit d'una altra cosa molt important, que és l'humor. I crec que l'humor català i l'humor argentí tenen bastant a veure. I jo crec que amb això ens hem comprès bastant. Ell no ha volgut mai que nosaltres el tractem amb gaire solemnitat. Hem passat molt de protocols amb ell i ell amb nosaltres, i jo crec que això ens ha apropat d'una manera, pues això, una mica fraternal, com diu ell mateix al final. I el més important de tot és que la meva mare, que ha rebut diversos regals del Papa quan hem anat al Vaticà, m'ha donat un rosari o m'ha donat una estampeta. La meva mare, just abans del Mundial, va voler regalar-li una cosa i va fer a mà una bufanda amb els colors de la bandera argentina. Només recordo que el campionat el va guanyar Argentina, i poc s'està parlant d'aquesta bufanda.
Efectivament. Va per sentir i guanya el Mundial. Escolta.
Home, ja fa temps que ho és i tampoc
haurem de caure del cavall.
En fi, es diu Amén, Francisco Responde, aquesta conversa que podeu trobar a Disney Plus i que ha codirigit entre el Màrius Sánchez i el Jordi Évole. Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Falten, són les 10:49 minuts, res, anirem acabant, no sé si voleu afegir alguna cosa més al que ja s'ha dit.
No, que realment va molt la pena, de veritat. I que té moltes capes, i que fins i tot és per fer-ho dues vegades, perquè té tots aquests matisos, i tens raó amb aquesta noia també, quan parles d'aquesta noia més, diguem-ne, conservadora. Que hi ha un moment molt, molt potent, que és que el propi papa li diu, hi haurà un dia que perdràs la fe. I aquell serà el moment complicat, diguem-ne, no? Vull dir que està molt bé, de veritat.
Mira, abans d'acabar, només volia comentar una notícia. Clar, aquests dies estem parlant molt. Això sembla que ens ha caigut del no-res, però cada dia m'imagino que n'anirem parlant més, i és d'això. El ChatGPT, ahir es publicava aquest estudi que alertava dels riscos que el ChatGPT participi dels judicis morals. Explicava el cas, és un estudi que publica la revista Nature, que diu que en els casos en què se li planteja un dilema moral a aquest chat, doncs donar respostes contradictòries. Ja és un dilema clàssic, que és si tu poguessis apretar un botó, un tren que va cap a 5 persones i per una altra via només n'hi ha una, i tu poguessis apretar aquest botó i que només en matés una, què faries? Aquest és un dilema filosòfic clàssic, i el xat doncs donava respostes contradictòries. I el que s'adonaven a l'estudi és que després aquestes persones, si havien analitzat les respostes del xat, doncs canviaven això. I ara el que s'obre és, una vegada més, com ja vam comentar en anteriors setmanes, aquesta proposta perquè es limiti l'ús de la intel·ligència artificial i que no pugui contestar, per exemple, dilemes morals. Ja sé que és posar-se una mica filosòfic, però és un problema que realment ens anirem trobant, i estic convençut que no estem en absolut preparats per aquesta mena de situacions si no ens hi posem una mica amb calma, i no és com això que de cop apareix i a tothom s'hi llença a fer-ho servir, intel·ligència artificial, imatges, xats, i ara tothom el fem servir per escriure articles. És també un dels reptes que ens anem trobant.
Sí, però et refereixes concretament a la part de la moralitat, diguem-ne, dels dilemes morals de la intel·ligència artificial.
Més aviat de com el chatbot influeix,
sí,
en les opinions.
De com influeix en les opinions.
I en les decisions.
I en les decisions.
T'he agafat aquí.
Tenint en compte que hi ha un... Com es diu, un sesgo en català?
Un
biaix, perdoneu, que hi ha un biaix demostrat tant ideològic com de continguts. O sigui, que
sí,
sabem que és un xat conversacional fantàstic, però que dona... Quan no sap el que diu, s'ho inventa directament, no? Llavors, a partir d'aquí...
Sí, però a veure, jo ara sent pràctics, és a dir, jo quan us escoltava aquest matí, ara em referiré també al Joan Bordeus, que estic molt d'acord amb ell, amb el comentari que ha fet. Jo quan tingui un dilema moral...
No que ho diré.
Aniré a preguntar-lo al ChatGPT.
Tu no, però poder... Hi haurà gent que sí.
I si el ChatGPT justament dona respostes morals que no són sempre la mateixa, com fem nosaltres mateixos perquè no tenim aquesta resposta, em sembla que la resposta... És el que deia una mica el Joan Bordeus. Bueno, doncs potser el que seria perillós seria que la intel·ligència artificial et digués sí, vostè ha de sacrificar aquest home i
per salvar... Però és que el problema del nostre temps és la manca d'autocrítica que tenim
molta gent. Però si la intel·ligència dita artificial o dita intel·ligència per artificial, si ho és, intel·ligent no ho sé, té el mateix dilema moral que tenim nosaltres mateixos...
Sí, però te l'acaba resolent, i tu acabes agafant la resposta d'ell. No ho reflexiones tu, sinó que ho assumeixes.
Però cada vegada en resol una de diferent. No, és que entenc el que vols dir, però cada vegada en resol una de diferent. És veritat que després, la segona part de l'estudi, és que la gent se sent influïda per la resposta i també ens sentim influïts per un article que llegim al diari, per un documental que veiem...
Sí, home, però és el potencial que té això. És el potencial. És el potencial. Llavors, si no es medeix el potencial i no es medeixen aquests viatges... Doncs s'ha de regular, això per començar.
No, regular com? Prohibir que la intel·ligència artificial respongui a dilemes morals?
No, penso que no és un tema de prohibició, home, no seré jo que dedico com s'ha de regular si hi ha un debat mundial respecte a això, no? Però sí que és veritat que si es demostra que hi ha uns biaixos ideològics i que això pot arribar a influir en ideològics, racistes, xenòfobs, etcètera, masclistes... En fi, una intel·ligència artificial té això, no? Llavors, si tu no pots arribar a controlar això, d'alguna manera vas a regular. Com? Doncs aquí està el tema, no? És més, és que, no ho sé, en aquest moment el chat GPT el que pot arribar a fer és matar Google. Tu què fas? Per què et triomfa Google?
perquè busques respostes.
Molt bé. No? I quan hi ha allò de cada any de què es busca més a Google és què puc fer si, què em passarà si, què passa si em troben un no sé què. Doncs això la gent, en principi, Google...
Però tu pots preguntar al ChatGPT i que la resposta no et sigui satisfactòria, tampoc.
Tu has fet un exercici... Tu has parlat amb el xat?
He preguntat absurditats.
I li has preguntat sobre tu mateix? Perquè aquest és un exercici, no, ja ho sé, que és un exercici molt venidós, però...
Encara no, l'ego surfing en el xat, eh?
A mi em va donar un premi Pulitzer. La qual cosa estic encantada.
Sí, 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 sí. Home, sí, doncs, escolta, no el tens, eh?
No. Home, si vols, però sí. Sí, sí. I li vaig tornar a preguntar i em va donar altres premis. Fins i tot havia treballat al New York Times i, en fi, que era un currículum que...
Hi ha una Susana Quadrada que té un premi públic, si l'entenc, i has treballat al New York Times.
No, segurament és que soc absolutament desconeguda per al ChatGPT i llavors va dir, doncs mira, lligant coses, però en qualsevol cas, vull dir que la magnitud de les barbaritats que pot arribar a dir un ChatGPT sense control són perilloses, en el meu entendre.
Sí, però la meva pregunta és com ho... regularitzes.
Bueno, proposaven aturar durant uns mesos el desenvolupament. No sé si és la solució, però és el que proposaven alguns.
En principi, això és una màquina que posa milions i milions i milions de, per exemple, no sé,
si parla d'estudis científics,
li posen tots els estudis científics.
D'entrada, la Unió Europea el que està proposant ja d'entrada, que això em sembla relativament fàcil, és que es pugui identificar un contingut que ve del ChatGPT, que d'alguna manera hi hagi com un senyal, com una marca, com un segell, per dir, escolta, ho dic perquè l'altre dia, per exemple, parlo del Mundo, va posar a portada una fotografia que semblava, semblava veritat, però no ho era.
Sí, a mi em sembla molt distòpic, i crec que tindrem més problemes amb les imatges que amb els textos, gairebé.
I amb els textos també.
Concepció, vols afegir alguna cosa?
No, bueno, jo estic d'acord amb el que deia ara al final la Susana, no, que jo crec que el que s'està proposant per part de la Unió Europea és raonable, no, i que no ha de ser complicat. És evident que el futur, no, i la tecnologia avança, i per tant la intel·ligència artificial crec que és una cosa que haurem d'acceptar tots, com que doncs anirà a més, però sí que s'han de posar doncs alguns controls, no, per garantir que aquesta intel·ligència artificial doncs no torni o no, o vagi, o tingui el biaix que dèieu, no, en el sentit de certs temes que jo crec que la societat els té ja doncs bastant superats, o si menys no en vies de tenir-los més controlats, no? I ara també he de dir que jo, si tinc un dilema moral, no aniré al xat GPT, no? De la mateixa manera que no em ficaré a llegir articles a veure quin article m'agrada més o m'agrada menys i me pot influenciar, no? Jo crec que els dilemes morals o ètics són més una cosa molt intrínseca teva, que la resposta s'ha de trobar dins teu. Si tu recorres aquest tipus de mètodes per solucionar un dilema moral, no, bueno, tant et pot influenciar el xat GPT com articles, com deia el Tiano, com qualsevol opinió que et doni el primera persona que preguntis, que estigui oposat als teus valors, no? Perquè al final és un tema de valors, l'ètica i la moral.
I després, des del punt de vista del nostre ofici, Susana, crec que justament el que ara és que anava a dir posar en valor, que és una cosa que m'hauria de restar punts del carret de tertulià, però efectivament és una cosa que s'hauria de reivindicar, que justament com que ens trobarem que la intel·ligència artificial a través de les xarxes de comunicació difondrà fotografies falses, textos falsos i 50.000 coses falses, justament això és una oportunitat pels mitjans de comunicació tradicionals que tenen aquests filtres perquè siguin el lloc fiable on la gent vagi a buscar la informació.
Sí, cal reivindicar-nos i fer la feina.
Per reivindicar-nos,
sí. Està clar.
Falten 2 minuts per arribar a les 11, ho anirem acabant. Només deixeu-me abans passar un altre moment pel Servei Català de Trànsit, perquè la situació, com és habitual, es va complicant a mesura que avança el dia. Finarà, que quina és la situació ara, a hores d'ara? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Mollet del Vallès, i hi acaba d'haver un accident que talla un carril i provoca retencions des de Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord. A banda d'aquesta incidència, destaquem que de mobilitat de sortida hi ha en aquests moments retencions, sobretot a l'autopista AP7. Són trams de molta intensitat amb trams de retencions acordeòniques en el tram nord i en sentit nord entre Santa Perpètua i la Roca, i també 6 quilòmetres més a la zona de Llinars del Vallès. En sentit sud tenim circulació molt intensa amb retencions entre Sant Cugat del Vallès i Castellví de Rosanes i destaquem que en aquests moments fins a les 10:30 han sortit 260.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, que això és gairebé un 70% de la previsió d'aquests 380.000 vehicles que s'espera que ho facin fins a les 3 d'aquesta tarda. Així que, de moment, això és el més destacat.
Perfecte, moltes gràcies, Fina. Doncs, bé, molta paciència a la gent que estigui aquesta hora a la carretera, perquè, com ens deia, amb aquest accident que hi ha hagut fa ara mateix a la P7, doncs la retenció ens fa pinta que aniran a més. En fi, moltíssimes gràcies a aquest divendres de tertúlia poc habitual, però que hem estat pocs i benvinguts.
Hem estat
i...
la mar de bé, eh?
Sí,
no, a més,
i tant!
Podem... Ara hem marxat al 70%, no?
Sí.
Quan hagi marxat al 100%, marxarem nosaltres.